El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Aquesta setmana s'ha aplicat el conveni del metall de Barcelona que comporta un increment salarial acumulat del 8,2% aquest any i del 16,8% en 3 anys, cosa que suposa un increment del cost laboral de prop del 23%. La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec ha explicat que aquest augment del cost és molt difícil d'assumir per les companyies i asseguren que posa en risc ni més ni menys que 25.000 llocs de treball. Repassem aquestes dades a aquesta hora, conversant amb el president de Pimec Vallès Occidental, el Xavier Pujol. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Què implica aquest conveni del metall?
D'entrada, un increment de costos laborals en un moment on les empreses, a part dels increments de costos d'energia i, per tant, reducció de marges, han de fer front a aquesta situació sense haver-se consultat si era assumible o no.
Clar, però aquí hi hauria dues visions, no? Segurament la visió de l'empresa, que ha d'assumir uns costos extres, no?, energètics, però també els treballadors estan en un moment en què totes les dades ens diuen que hi ha una pèrdua de poder adquisitiu molt important, no?
Sí, no, evidentment. Nosaltres, les empreses al final estan fetes de persones i som conscients de que cal revisar salaris i per tant, estem interessats en fer-ho pel bé de la societat i de les persones que treballen amb nosaltres. També hem de tenir en compte, però, la viabilitat de les empreses, és a dir, els mateixos increments de costos que estan patint les persones a les seves famílies o les estan patint les empreses, i per tant, el que sí que demanem és que aquesta revisió salarial vagi vinculada no només a criteris d'inflació, que a més en els últims mesos s'ha moderat i la previsió és que tendeixi a moderar-se en els propers anys, sinó que també es tinguin altres factors en compte, com pot ser la productivitat o l'evolució de l'economia.
I en aquest sentit, per tant, creieu que l'increment és massa alt?
En l'actual, amb la reducció de marges de les empreses, tenim en compte que aquest conveni s'ha aprovat sense la participació i la representació de les micro i petites i mitjanes empreses del país, perquè l'han pactat entre Foment, que representa la gran empresa, i la banda sindical. Per tant, no recull la realitat de les micro i petites empreses, que és les que patiran més aquesta situació i són les que apuntem que poden passar del costat d'uns marges reduïts però positius a, amb aquests increments, tenir uns marges negatius i, per tant, comprometre la seva viabilitat i els seus llocs de treball.
I d'aquí és d'on surten aquests 25.000 llocs de treball?
Sí, correcte. És el càlcul que hem fet en un estudi intern on hem mesurat l'impacte que pot tenir aquesta reducció o aquest increment de costos laborals en els marges actuals de les empreses i comprometria aquelles que tenen una situació més vulnerable per la seva dimensió. Pensem que les empreses del sector, més del 99% són petites, micros i mitjanes, amb una ocupació que representa el 75% de les persones treballadores d'aquest col·lectiu i no hem estat a la taula de negociació. Això és un dels fets que fa que valorem negativament aquest acord. Serien molt sensibles en la revisió salarial de les persones, però s'hauria de fer amb altres criteris més equilibrats i de justícia.
Doncs moltíssimes gràcies al Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia. I seguim abordant aquesta realitat avui acompanyats també de la presidenta del CIES, del Centre Metal·lúrgic, tertuliana habitual del Cafè de la Ràdio, que encara no havíem saludat aquest any, Alicia Bosch. Molt bon dia, bon any.
Igualment.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Les empreses del Centre Metal·lúrgic, com veuen aquest conveni? Compartiu visió, que ens explicaven ara des de Pimec?
Bueno, jo penso que abans podem fer una prèvia pedagògica que ens pot ajudar a tots una mica a posar en context i escenari. Com he tingut ocasió ara d'escoltar el president de Pimec, d'aquí, el senyor Xavi Pujol, i és veritat que amb el context en què es dona aquest conveni, val? Des de la visió i perspectiva de les empreses, és veritat que amb els increments de costos que portem energètics, de matèries primeres i de més, doncs un element més, com és el tema dels increments salarials, és un element que ens complica una mica l'escenari en quant a costos de les empreses. Això és una prèvia. Per tant, en alguns aspectes es podríem estar d'acord absolutament amb l'argumentari que ens deia. Dit això, la negociació del conveni col·lectiu del metall de la província de Barcelona és un conveni col·lectiu referent en tot l'estat espanyol. Primera, el sector metall és un sector amb un pes molt important, no només aquí a la província de Barcelona, sinó a la resta de l'estat espanyol, i que aplega, en concret el de la província de Barcelona, a més de 260.000 treballadors. D'acord? Llavors, un conveni del qual han estat pendents aquest any 2022, la negociació col·lectiva global de tot l'estat espanyol i de les diferents províncies en quant al tema de metall han estat mirant el focus a Barcelona. Evidentment, la inflació ha distorsionat molt la negociació, no només la nostra, sinó està a nivell general, a tot l'estat espanyol, està distorsionant molt la negociació col·lectiva perquè les clàusules de revisió salarial han entrat en un joc, vale? I en un joc a vegades més o menys viscerals i de més. Obro parèntesis. La negociació, per aclarir conceptes, no és un conveni que s'ha signat Foment, vale? És a dir, qui té la representativitat per sentar-se en una taula a negociar un conveni col·lectiu? Doncs qui té a darrere representa un col·lectiu que està pactat, o sigui, és un tema normatiu i que l'autoritat laboral ens dona. No és Foment, és la Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona. D'acord? La Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona és una patronal sectorial, que evidentment, com moltes altres, formen part d'una estructura molt gran com és Foment, de la mateixa manera que Pimec forma part d'aquesta estructura patronal. D'acord? Per tant, qui negocia és la UPM. Centre Metal·lúrgic, junt amb altres organitzacions sectorials de metall, junt amb empreses, formem part d'UPM, per tant, estem a la taula de negociació. Aclarim aquest tema perquè és molt important, que no és que Foment ha signat un conveni, sinó és la UPM que ha signat junt amb els sindicats majoritaris, que en aquest cas són Comissions Obreres i UGT, hem negociat aquest conveni. I ara ens anem al conveni. Aquest conveni, evidentment, és un conveni no massa bo per les empreses, o sigui, podia haver estat diferent. És un conveni que certament per la part de Centre Metal·lúrgic i dues organitzacions territorials més hem estat crítics amb l'entorn de la negociació, perquè enteníem que possiblement més enllà de centrar-nos en la clàusula de revisió salarial, és veritat, com deia el president de Pimec, hagués estat interessant donar-li que en la negociació haguessin entrat elements a posar sobre la taula, temes de productivitat, temes d'absentisme, etc, etc. Això, per com ha anat l'evolució de la negociació, no ha estat possible en aquest conveni. Confiem que en el proper, que ja serà el 2025...
Quins serien els temes que faltarien?
No, s'ha centrat en tres temes d'aspecte, que és increments, el tema de la clàusula de revisió salarial i uns permisos que de lo que és per part del col·lectiu de formen part del conveni de metall. Mm-hmm. Altres temes que han quedat, perquè posem-nos també en context. Realment la negociació no es va endegar literalment fins passat l'estiu, en un entorn on l'entorn sindical del metall és molt beligerant de tota la vida, és un tema ja recurrent, d'acord? Hi havia una convocatòria de vaga prevista, si recordem, pels dies 27 i 28 d'octubre i la proposta de, a més, tota una setmana al mes de novembre. Quan hi ha una convocatòria de vaga, es convoca les parts, l'autoritat laboral de la Generalitat convoca les dues bandes i es negocia a veure quin punt arribem per la desconvocatòria. D'aquella desconvocatòria de vaga, aquell acord de desconvocatòria de vaga, allà va quedar com tancada la negociació, és veritat. D'acord? Per tant, ens van quedar pendents abordar temes com els hem comentat fa un momentet. Dit això, es va focalitzar en aquests increments. Una altra cosa interessant a aclarir. L'increment, aquest és un conveni per 3 anys, 2022, 2023, 2024. Per tant, els increments en taules que estan previstos són 4,2 2022, 3,9 2023, 3,9 2024. Quan acabem aquests 3 anys, si sumem els 3 increments, és un 12. Sí que és cert que nosaltres, les empreses, aquest any 2022, vale, hem de regularitzar els sous al 4,2, vale, ara que ha hagut recentment la publicació, per tant ja és d'obligat compliment, d'acord? Però és veritat que aquest 2022 hem tingut un increment, però que no ve d'aquest conveni, ve de l'anterior.
És a dir, s'acumulen dos increments.
Sí. A nivell de tresoreria, parlem en clau tesoreria, és veritat que aquest 2022 les empreses han de pagar un 4 que ve d'una clàusula de revisió tècnica del conveni exaurit 31 de desembre de 2021 i ve, a més, aquest 4,2 que és d'aplicació pel nou conveni que arrenca ara. Sí?
Uh-huh.
A nivell de tresoreria és un 8,2. Sí. A nivell de conveni és un 4,2.
Uh-huh.
Val?
Sí, sí.
Llavors, 4,2, 3,9, 3,9, ens anem a final de període amb un 12. Allà, l'altre aspecte que s'ha negociat, vale, és entra en joc la clàusula de revisió salarial. Què vol dir? Que 31 de desembre 2024, quan tanquem IPCs, direm quin IPC 2022, que aquest ja el sabem, 2023, 2024. Què suma? Un 15, per dir alguna cosa. D'acord? Que hem tingut un increment d'en 12.
Doncs falta un 3.
Un 3. D'aquest 3%, la clàusula permet que un 85% d'aquest 3 s'incrementarà amb les taules el 1 de gener 2025.
Vale. I això les empreses en quina situació us deixa? És a dir, les empreses ara poden assumir aquest increment?
Puja de tot. Vale. Perquè la realitat és que, tot i que a vegades hi ha índexs que traslladen que hi ha un increment de facturació, no hem de perdre vista que aquesta facturació a vegades ve hi ha un efecte que distorsiona que en alguns casos i no sempre la repercussió en preus, vull dir que jo facturi 100 no vol dir, és perquè igual com anem a la cistella de la compra, no? Vull dir, els mateixos 100 euros que ens gastàvem abans tenim menys coses, pues, al final és una mica això. Bueno, llavors, a nivell de tresoreria sí que, home, és un element més que està afectant a les empreses. Ho veurem, vale? Perquè realment el conveni és d'obligat compliment ara. Ara les empreses estan regularitzant els sous, aquest 4,2 corresponent al 2022.
Que s'ha de pagar, entenc, ja.
Sí, ja és executiu, diguéssim, llavors, vale? Llavors, a nivell d'interna
s'ha pagat tot l'any retroactivament, però es
correcte,
pot decidir com fer-ho,
correcte.
No?
Llavors, internament, això. I una altra cosa important, i tornem, és veritat, no és el millor conveni que haguéssim donat. I ara em poso la visió del centre metal·lúrgic. Nosaltres, com deia, vam ser prou crítics durant la negociació, però, clar, dins dels òrgans democràtics de qualsevol organització juga la democràcia. Què vol dir això? Que les majories, en aquest cas la majoria, va optar per signar aquest conveni. I ara anirem veient endavant. Tant de bo que l'economia ens acompanyi i d'alguna manera puguem anar assumint, o sigui, que es puguin assumir amb una certa pau aquests increments.
I en aquest sentit, quines són les perspectives econòmiques amb les que treballeu? Perquè en aquests mons d'incertesa en els que vivim, què és el que us diuen o què és el que esteu treballant o penseu o veieu?
Mireu, el tema de les perspectives, ni sóc experta ni m'atreveixo a fer pronòstics, però sí que és veritat que per lo que va testejant amb les empreses, hi ha de tot, eh? I vull dir, a més un sector com el nostre, que és el metall, que hi ha molts subsectors i uns molt més sensibles que d'altres, per exemple. És veritat que el tema de les matèries primeres sembla que en alguns àmbits s'està moderant, d'acord? Cosa que això ajuda, Val? És veritat que el tema energètic segueix sent un tema important, no, el següent a nivell de les empreses, però anirem veient aquest primer trimestre, penso jo que serà bastant determinant. No perdem de vista el tema dels tipus d'interès, que això afecta directament a la línia de flotació de les inversions, d'acord? I a veure, jo no diria que... O sigui, hem de ser molt cautelosos, no?, amb segons quins titulars, perquè comences a parlar amb els clients, ara reiniciada l'activitat econòmica de nou després de la parada de Nadal, i hi ha empreses que diuen, home, pues de moment anem fent, i estan com una mica a l'expectativa, i l'incertesa no és bona per ningú, d'acord? I la inseguretat jurídica, fiscal, etcètera, tot això tampoc ajuda.
Però hi ha inseguretat jurídica i fiscal?
Sí.
En quin sentit?
A veure, amb el sentit de que, a veure, crec que aquesta setmana o la setmana passada, i estic absolutament d'acord, havia un comentari amb la roda de premsa que crec que va fer el president de FECOT, que deia, home, demanaríem una moratòria a 2 anys de normativa. Per què? Perquè és molt feixuc, avui per avui, que les empreses, amb tota la normativa que se'ns va derivant...
La llei de residus, etc.
Tot, al final... complica molt el dia a dia. Llavors, en algun àmbit s'ha dit, i ho diem, a vegades les organitzacions empresarials som uns campions en generar normativa. I llavors jo, ja, en algun article llegia que hi ha una visió que té Alemanya, que és, si tu generes una normativa que té unes derivades econòmiques o pressupostàries, d'acord, és a canvi que t'ho entreguis una del sistema. El que no podem fer és que anem sumant i sumant i sumant i sumant, no? I la inseguretat jurídica és un mal element per favorir inversions, d'acord? I un context estable en el que és l'activitat econòmica. Al final les empreses el que demanen moltes vegades és que ens deixin fer, que ens deixin treballar, que ens donin una certa tranquil·litat. I nosaltres, les empreses, la nostra gran preocupació és generar tant recursos com siguin necessaris, d'acord? Hem de recordar que les empreses, una empresa no és una ONG. Val? Que això a vegades ho perdem de vista. Les empreses han de generar beneficis perquè aquests beneficis reverteixin en inversió, en contractació de personal, en formació, en millora al final de tot el que és el teixit social i productiu d'un territori. I abans de repartir, s'ha de generar.
I aquest any, en concret, hi ha hagut molts canvis normatius, perquè s'ha acut la llei de residus. Algun altre aspecte, Alicia?
A veure, jo no tinc el catàleg, però bueno, en termes generals, a nivell fiscal sempre hi ha normatives que regulen, modifiquen, ajusten o alteren anteriors, val? Llavors, si aquí portessis un expert fiscal, et faria un catàleg que realment són admirables, perquè no sé com poden estar tant al dia i facilitar-nos la vida d'aquesta manera,
Aprofito que tinc aquí, perquè de fet ahir et citava fins i tot a la tertúlia, perquè ahir parlàvem amb la gent del sector de les plaques solars i de tota la rehabilitació energètica, que ens deien que tots aquests fons Next Generation que s'havien promès per la rehabilitació energètica no acabaven d'arribar. Jo recordava una conversa que manteníem un dia a la tertúlia en què deies que les empreses tampoc acabaven de trobar-se amb tots aquests fons Next Generation. Quina informació teniu fins ara?
Doncs la informació que hi ha, hi ha un informe que COEM, això és bastant punyent o fa un seguiment bastant acurat que després ens deriva a les organitzacions empresarials, val? Sí que hi ha un fet, i és veritat, sí, la capilaritat, o sigui, l'arribada dels fons a la capilaritat del teixit industrial no està arribant de la mateixa manera que s'espera. O sigui, les expectatives creades ens portaran a un desencís i un neguit final difícil d'entendre, no? Si em permets, faig una prèvia pedagògica, d'acord, que és que ara recentment s'ha presentat un projecte, el govern espanyol ha presentat un projecte d'una adenda, és com una ampliació, perquè ens entenguem, d'aquests fons de Next Generation. És a dir, els fons Next Generation aprovats el juny 2020 sí que és veritat que va ser un element a agrair a la Unió Europea l'actitud i la reacció ràpida, d'acord, que era aquest pla de europeu de recuperació. D'aquests Next Generation, tots els estats el que van fer és abocar propostes, d'acord, per donar-hi contingut, és a dir, dades amb pèls i senyals i projectes que interessava que fossin tractors. Llavors, d'aquí es va concretar amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, vale, que es va aprovar l'any 2021 amb la suma de les aportacions dels diferents estats. A partir d'aquí, aquest pla incloia, entre altres, els famosos PERTES, etcètera, etcètera. Vale. Aquesta addenda que s'ha demanat ara, el que vol fer és ampliar una mica els recursos per tots aquests PERTES que ja estan i focalitzant-los en un de nou que està focalitzat en la descarbonització industrial, junt amb uns altres dos que són prou estratègics, que és el tema dels xips i el tema de les energies renovables, hidrogen renovable i el seu emmagatzament. Amb això, què és l'objectiu final? Evidentment, tenir autonomia estratègica a nivell europeu després de tot el que hem viscut amb la situació pandèmica. I ara passo a el que tu em deies. A partir de l'experiència que portem acumulada, hi ha un element cabdal que no avancem. Vale? No avancem. De fet, hi ha un projecte de llei a finals del 2020 que es demanava precisament l'agilitat administrativa i burocràtica que afectava, entre d'altres coses, els Next Generation. Vale. Aquest projecte de llei encara està aturat al Parlament, al Congrés dels Diputats. Val? Llavors, això era una eina per agilitzar. Una altra eina important que fa que estem demanant les organitzacions empresarials és que s'activi d'una vegada, que això ho va desenvolupar el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, una plataforma on sumi, d'acord, que puguem saber el volum exacte dels fons adjudicats i la seva traçabilitat. És a dir, amb això que faríem saber realment, amb l'agregada de
fons on
han anat, però agregant totes les dades, perquè hi ha fons que via central Ministeri a Madrid deriven comunitats autònomes, deriven ajuntaments. Vale? Perquè totes aquestes dades agregades puguem saber una mica on estan. Perquè sí, les ministres van fent rodes de premsa que tenim no sé quan adjudicat i de més, però no, sí, el que no sabem és accedir, no hi ha manera d'accedir a aquestes dades per saber les dades reals.
Dos, el que deia. I d'accedir als fons?
I d'accedir als fons és burocràticament molt complicat. És a dir, les pimes, i és això vaig a lo que tu, la queixa que havia de vegades, per uns possibles recursos que potser t'estan cobrint un 30%, la moguda burocràtica que hi ha al darrere és forçament complicada. Vale. I això està ralentint, desincentivant a tot el teixit real, que és el que necessitem. Vale. Llavors, aquesta és la clau, és a dir, que hi hagi una veritable traçabilitat de què està passant. Col·laboració pública o privada, i el que sí hem dit moltes vegades, els fons i aquests plans estratègics s'ha de mirar el territori. No és el mateix un territori com pot ser un País Basc o un Catalunya, on hi ha un teixit industrial de pes, respecte a altres territoris, altres comunitats autònomes, on el seu pal de paller és l'economia agroalimentària, per exemple. Són dues maneres de visualitzar-ho. Llavors, amb aquesta centralització, el que s'està demanant és, a veure, focalitzem aquests recursos mirant què és el que realment necessita cada territori. D'acord? Que això és una queixa que totes les comunitats autònomes han fet durant aquests mesos.
D'acord? Alicia Bosch, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la presidenta del CES del Centre Metal·lúrgic. D'aquí poc et toca venir a la tertúlia.
La setmana
vinent. Exacte. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.